Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor, facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et
migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Detingut per requeriment judicial, l'exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, per haver-se negat a declarar quan se'l va citar amb Roger Torrent i els exmembres de la mesa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, acusats de desobediència. Josep Costa es troba en aquests moments als calabossos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i declararà en les properes hores. Costa no va anar a declarar el passat 15 de setembre perquè, segons va dir, no reconeix l'autoritat del Tribunal per a jutjar els acords i debats del Parlament. En clau internacional, el Senat del Brasil demana processar el president Jair Bolsonaro per crims contra la humanitat. La comissió del Senat també hi afegeix 9 delictes més greus perquè l'estratègia del seu govern davant la pandèmia va suposar 120.000 morts que es podrien haver evitat. El document presenta greus acusacions contra 78 persones i dues empreses encapçalades pel líder de l'ultradreta. Entre la llista d'acusats també s'inclou 4 ministres i 3 fills del president Bolsonaro. Canviant de qüestió, una de cada 3 empreses catalanes encara pateix els efectes de la crisi del coronavirus aquest tercer trimestre, un any i mig després de la declaració de l'estat d'alarma. Si bé el percentatge és 10 punts inferior al trimestre anterior, que era de gairebé un 43% d'empreses afectades, hi ha sectors on l'impacte continua sent notable. És el cas de l'hostaleria, on el 61% dels negocis assegura que encara arrosseguen els efectes de la pandèmia. Aquestes dades han estat publicades aquest dimecres i s'han obtingut a través de l'enquesta de clima empresarial que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya. Per altra banda, els sectors menys afectats són la construcció, la indústria, seguits del comerç i la resta de serveis. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desmantellen una organització criminal d'origen georgià que s'havia instal·lat a Catalunya. Hi ha 9 detinguts per haver comès més de 40 robatoris amb força. Per dur a terme els marcatges i els robatoris als domicilis, els membres de l'organització s'organitzaven en parelles d'home i dona per passar desapercebuts davant la policia dels veïns dels immobles. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Encara en successos, el jutjat de menors ha condemnat a 2 anys d'internament en règim tancat l'estudiant de 15 anys que va apunyalar una professora a l'Institut de Vidreres, a la comarca de la Selva. El condemnen per temptativa d'homicidi en concurs amb un delicte d'atemptat. La sentència també li imposa un any de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 400 metres de la víctima durant 5 anys. L'atac va tenir lloc el 29 d'abril, quan el menor va agredir la professora amb un ganivet mentre feia classe. El govern ha aprovat el Pla de la Seguretat Viària, que planteja reduir un 15% les víctimes mortals fins al 2023. El document concreta reduccions de la mortalitat en els col·lectius més vulnerables. Aquest matí, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat mesures que estan treballant, com per exemple l'ús de la intel·ligència artificial per la distracció del mòbil i la falta del cinturó. També volen implantar una prova pilot amb avisadors de la presència de ciclistes a la via en túnels i potenciar el control i detecció d'alcohol i drogues de manera més rutinària. I el doctor i subdirector general de drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom, en declaracions al matí a Radio Estel, ha assegurat que un de cada quatre joves de més de 15 anys ha consumit almenys una vegada cannabis en el darrer mes.
Després de l'alcohol i el tabac, en diferència, i diríem que és la substància il·legal més consumida en diferència. Penseu que aproximadament el 21% de la població de 15 a 29 anys l'ha consumit alguna vegada en el darrer mes.
El responsable de l'àmbit de drogodependència de Catalunya també ha parlat de les associacions de cànnabis. Ha avisat que des del departament no poden arribar a saber quants socis tenen els clubs, quina quantitat s'hi consumeix, quins són els components psicoactius de la planta, perquè estan en una situació de legalitat. El doctor Colom ha exposat que si el consum es regularitzés, es podrien marcar línies.
Quan tot això t'ho permet, pots formar els clubs des d'una perspectiva de reducció de riscos. Els pots donar formació perquè identifiquin consums problemàtics. Tens tota una sèrie d'instruments a la mà que et permeten fer, al ser visible el tema, una intervenció més eficaç.
I ara els esports, en Xavi Toscano.
El futbolista australià de l'Adelaide United, Josh Cavallo, es converteix en el primer jugador professional en actiu que fa pública la seva homosexualitat. El jugador ha publicat un vídeo a les xarxes on explica que tota la vida s'ha hagut d'amagar i que ja n'ha estat tip. Amb el missatge, Cavallo explica que fent-ho públic vol inspirar tothom que ho passa malament i no pot mostrar qui és realment. Cavallo, de 21 anys, és una de les joves promeses del futbol australià i és internacional sub-21 amb la selecció oceànica. En bàsquet, l'Uni Girona disputa aquesta tarda a les 5 un nou partit de l'Eurolliga femenina. Les gironines han hagut de fer un llarg viatge fins a Rússia per enfrontar-se al Dinamo Kursk en la setena jornada del campionat. L'equip d'Alfred Julba va haver de guanyar 4 partits seguits entre Lliga i competició europea. En l'últim enfrontament de l'Eurolliga va fer una exhibició contra el Fenerbahçe i es van portar el partit per 71-59. I en futbol, aquesta tarda també juga el Barça al camp del Rayo Vallecano i ho farà sense Ansu Fati. El club ha comunicat que el jugador es queda a Barcelona i no ha viatjat amb l'equip. Ansu pateix unes molèsties al genoll dret que arrossega des del Clàssic. El Barça està obligat a guanyar si no vol allunyar de la lluita pel títol. Després de 10 jornades és 9è amb 15 punts. Això sí, ha jugat un partit menys que els seus rivals. El partit de Vallecas començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar la Liga. Aquesta nit també jugant el Mallorca-Sevilla, el Betis-València i el Real Madrid-Osasuna.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la 1.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Tecnopèdia.
9 minuts que passen de les 12 del matí. Estem en directe al matí a Ràdio Estel. Us ho explicava l'Anna Closa fa uns minuts. Doncs han detingut l'ex vicepresident del Parlament, Josep Costa, per dur-lo a declarar davant del TCJ. De fet, està previst que cap a 12:45 aproximadament la presidenta del Parlament, Laura Borràs, doncs, comparegui justament davant del TCJ. I també hi ha hagut algun tuit que hem pogut, alguna piulada que hem pogut llegir al voltant d'aquesta detenció, com per exemple la de Francesc de Dalmases, de Junts per Catalunya, que ha dit, ha piulat, atenció, mentre els de sempre fan apologia de la rendició i la desmemòria, la justícia espanyola fa detenir en Josep Costa, sortint cap al TCJ a donar-li suport. Doncs estarem pendents del que pugui dir a Laura Borràs davant del TCJ. Això serà aproximadament d'aquí uns minuts i ho seguirem des del matí a Ràdio Estel. Però ara no parlem de política, de justícia. Pau Font, com estàs?
Molt bé, bon dia.
No et farem parlar, sobre aquests termes.
No.
Arrenquem, si et sembla, doncs, com cada dimecres, la Tecnopèdia. Pau Font, ell és expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. Ha estat professor de formació superior en diversos àmbits. Fa xerrades també i conferències arreu del país. De fet, el podeu trobar a Twitter com a @pau_font. Pau, de què parlarem avui?
Avui parlarem de processadors de textos.
Que seria l'equivalent a dir que parlarem d'escriure textos.
Escriure, sí, escriure. És ja antic, escriure, diguéssim. No és una gran novetat tecnològica. I fa temps que en fem servir, però... Però jo volia comentar quatre coses, perquè tot i que fa molts anys que en fem servir, em dóna la sensació que hi ha gent que encara no ha descobert coses. I per això estic jo, per descobrir-vos coses de la vida.
Per posar-nos llum a la foscor, no?
Sí,
manera,
això intentarem,
també.
Sí. De fet, els processadors de textos són aquests programes per escriure, ja ho sabeu, no? El que sigui, abans començàvem amb les cartes i ara escrivim de tot i fem presentacions i de més, no? Normalment no venen sols, venen amb un paquet, amb una suite, que es diu ara, doncs que hi ha un full de càlcul, que hi ha un programa de presentacions o de disseny, i fins i tot bases de dades, no? Que seria el famós Office, que coneixem tots, doncs hi ha Word, Excel, PowerPoint i Access, no? Sempre és un paquet que va més o menys conjuntament. La veritat és que això va canviar fa uns anys i molta gent fa servir la suite de Google, que ja porta integrada aquestes eines, val? Passa que la suite de Google serveix segons l'ús que en fem servir, diguéssim. Si tenim un ús molt professional d'aquestes eines, es queden curtes, habitualment. Si volem escriure un text, un document ràpid, no és problema. Si realment volem fer coses més complexes, per això segueixen existint aquests programes, perquè si no s'haurien mort ja, no? I en aquest cas hi són. De fet, Google, jo, la meva visió, saps que sóc una mica crític sempre, no? Google, a mi em sorprèn perquè és una gran empresa, ha fet coses molt bones, però no avança.
S'ha quedat...
És a dir, Google té més de 30.000 treballadors, no? Que deuen fer alguna cosa tots, clar. I jo, per exemple, el Drive, que és aquesta eina online on desem els arxius...
De fet, has treballat molt... Jo no sé si estàs a favor del Drive.
Bueno, no estic ni a favor ni en contra, però és una eina que és la que fem servir perquè és còmoda, però no és una bona eina.
Ah.
Per exemple.
Per què no és una bona eina?
Bueno, perquè quan volem trobar un arxiu, costa. És a dir, el busques pel nom, no el trobes, en les carpetes no te'n recordes... Llavors, diguéssim que, per exemple, una cosa tan simple com buscar arxius pel tamany, pel que pesen... Vull buscar arxius que ocupin molt el Drive per esborrar-los i deixar espai alliberat. No pots trobar-los per pes. Ostres, això a l'ordinador pots, en l'explorador de Windows o en el Mac o el que tingueu, no? Per tant, hi ha petites eines, no?, que trobo a faltar jo en el Drive. És com un contenedor, bum, ho poses tot allà, quan ho crees té molt sentit, però al cap d'un temps per trobar-ho, si tens milers de documents, és un problema trobar-los, no? La visió, la navegació, poder posar dues carpetes i comparar-les, pots obrir dues finestres, No és una gran eina. O sigui, està com al principi. I jo penso que es podria evolucionar. Hi ha moltes opcions per poder millorar, no? En tot cas...
Però tu creus que és una bona... Nosaltres treballem en línia,
sí, treballem amb això perquè és gratis. Deixa'm-ho dir.
És gratis i també...
No, és online.
Igual online. I potser et pots donar alguna pista perquè d'alguna manera és una tonteria, però el fet de de guardar, és a dir, que tu fas un text, no? I el fet de guardar-lo, que a vegades se't passa el drive, no? Es queda
el
guardat
automàticament.
Sí. Això és un avantatge.
Sí, és un avantatge d'entrada, però també és un perill, perquè si anem desant coses que creem, al final per trobar... I això em van parlar fa uns dies, algun programa, sobre el nom dels arxius, sí. Repasseu, perquè clar, si fem un document
busqueu
del drive, que és molt ràpid de trobar, però li posem un nom que després no identifiquem, no el trobarem. En tot cas, jo diria que el que és important, que us vull donar quatre consells per fer documents,
val?
Sigui amb la plataforma que sigui, algunes recomanacions. D'entrada, us diria que... Poder algú dirà, és molt bàsic això que dius, Pau, ja, però com que jo en l'entorn professional m'hi trobo, i amb gent amb carrera, diguéssim, em veig amb la llibertat de poder-ho dir. D'entrada, el format de pàgina... És evident que la majoria de documents que fem són DIN A4, perquè les impressores és el que més s'utilitza. Però a vegades el programa per defecte t'obre una altra mida. Home, doncs mirem-ho abans de començar, no? Després és un problema, no? Per exemple, el tema dels marges, no? Vosaltres heu d'agafar com a referència una revista o un llibre. És a dir, no veureu un llibre sense marge a les pàgines. Si ho té, és que és molt artístic i molt conceptual. Però en general... tenen un espai blanc per dalt i pels costats i per baix per delimitar la vista, per emmarcar a l'ull on està la informació. Molta gent fa documents sense posar marges, o amb uns marges molt petits. I allò queda molt ple, queda molt... No és bonic a la vista. Això va lligat amb la justificació de textos. Quan comencem a fer un text, normalment està justificat a l'esquerra. I, per tant, a la dreta queda aquella dent de serra dels textos que queden... Això no ho veureu a cap llibre. Fixeu-vos-hi. O sigui, es justifica pels dos costats. Queda molt més elegant i molt més clavat. Excepte si feu un text per web, que en web hi ha l'excepció màxima, perquè si no el que passa, si justifiques els dos costats, és que queden aquells textos tan separats, paraules, perquè té un espai de caixa, no? Però, en general, per fer un document és recomanable justificar per l'esquerra i per la dreta. És molt més elegant, recorda molt més un llibre, una revista, i no ho fem. Comencem a escriure, i tu mires i dius, quina llàstima que aquest document no estigui ben alineat, no? Per tant, jo crec que estaria bé que ho miréssiu. Normalment, això ja és convencionalisme, el marge de l'esquerra és una mica més gran que el de la dreta. Normalment. Però això va a gustos.
I ho recomanes fer-ho abans o després d'escriure el text? O sigui, això de justificar,
No, el que passa que quan comences, si te n'adones, de seguida selecciones tot, i li dius justificat. A partir d'aquí el que escriguis ja et quedarà així. A veure, va a gustos, eh? Però en general els humans agraïm que la línia acabi recta, diguéssim, no que acabi flor. Això que dius d'abans i després, em lliga amb una cosa. Com que tenim pressa, comencem el document sense mirar-nos-ho i posant un nom que ens doni la gana, que això en vam parlar, i per tant val la pena. Imagineu que voleu duplicar un document que vau fer l'any passat i fer-lo de nou aquest any. Doncs el millor és duplicar-lo abans d'obrir-lo. El dupliquem, li canviem el nom i llavors l'obrim. Perquè si l'obrim i diem, no, ja faré de guardar como, perquè ens entenguem, desar com a, si l'obrim i el volem desar, si no hi pensem, ens carregarem l'anterior. Per tant, dupliquem-ho abans d'entrar. Saps? Vull dir, aquest és el tema.
Que
en fi.
Trucs, no? Per estalviar-nos feina i temps.
Sí, una mica més organitzats. Hi ha una cosa, a mi em preocupava molt, quan tenia empresa pròpia, sobretot, que és el temps destinat per la gent per fer les accions en un ordinador. El temps són diners, no vull ser una mica d'allò, però... És a dir, si en comptes de fer arxiu, guardar o desar tal... fem Control-S, que és safe. O sigui, aquí hem guanyat uns 3 o 4 segons, que dius, home, Pau, com ets? Ja, però multiplicat per totes les... obrir, tancar, guardar, que fem, val la pena tenir les dreceres, els atajos, els shortcuts.
El sopar, no?
Botons, sí. Que en els programes normalment són bastant comuns, que et permeten accedir més ràpidament a una funció que no anar al menú de dalt.
Per tant, Windows seria, dius...
Dic l'exemple de guardar Control-S o en Mac el comando o la poma, que es deia abans, S, no? És igual, cada programa té els seus, no? Però els shortcuts, aquestes dreceres, si has de treballar molt amb un programa, guanyes molt temps al llarg del dia. Sabeu? I llavors, et fa mandra agafar el mouse i anar a arxiu, obrir, no sé què, guardar, compte... Et fa mandra. En canvi, si fas plap-plap, amb dos botons,
ja ho tindries.
Ho fas. S'ha d'anar desant els documents. El Drive no passa, però en altres documents, clar, en altres programes ho passa,
no?
Ho sabeu, no? De, oi, és que portava 2 hores treballant i no havia guardat l'arxiu. Doncs pues això ho hauríem d'anar aprenent.
O, perquè... escolta, Pau, que ara en parlarem, avui posarem la lupa, per cert, no sé si estàs al dia, que a Àustria estan doncs, ja avisant a la població que pot haver-hi doncs, una apagada de llum diguéssim, a tota Àustria, i això, tu estàs treballant amb un text i pam, se'n va la llum, i si no ho has guardat, després el lamentes,
sí, no, hi ha grans drames amb això, i gent que munta vídeos i que fa coses. És a dir, quanta estona de feina esteu disposats a perdre? Un dia? Una hora? Dos? Tres? Doncs mira, comando S o la funció que sigui, en un segon tens salvada la feina de tot un dia, d'una hora, de 2 hores... jo crec que val la pena, és un moment, no? Una altra cosa important, els correctors ortogràfics. Això sí que em xoca molt. És a dir, fa molts anys que n'hi ha de correctors ortogràfics. Abans eren una mica més cutres. I sobretot, per exemple, en català, fa molts anys o sigui, era complicat. No ho feia molt bé, val? Ara sí. Per tant, jo la gent que entrega documents amb faltes no ho puc entendre. Vosaltres sabeu, no?, que quan una paraula queda subratlladeta en vermell...
Això
vol dir
avisa,
que
no?
Hi ha un error? Doncs la gent que esteu editant un document i teniu 25 paraules en vermell, què us penseu? Que ho fa per decorar i animar-vos el dia o què? Allò són faltes d'ortografia. Llavors jo he vist treballs d'universitat, projectes d'empresa, currículums... Jo una vegada, no diré qui és perquè ni ho recordo, però una vegada, quan tenia l'empresa, rebia molts currículums... Intentava respondre, no en rebia milers, alguns. I un dia una persona em va enviar un currículum posant que era persona catalana, català nadiu. Vaig dir, perfecte, estupendo. Hi havia 10 faltes per línia en català. I mireu, em va agafar una mica... i li vaig corregir tot el currículum. I li vaig tornar a enviar amb molta elegància, dient-li, ei, mira, no
revisa.
Em sap greu, no és el perfil que busquem. Però revisa tu, perquè és que, clar, ja... Potser sí que és nadiua catalana, però no.
Clar, a vegades et poden passar... No, però clar, i justament
tu,
el currículum, Pau, no? Que és com la teva carta de presentació.
És bastant cutre i no sé per què. No sé per què. La gent jove té menys problema amb això. Sobretot per l'escriptura, que després en parlarem de arreujament, de WhatsApp i de més. Però sapigueu, gent jove, que el món professional no és WhatsApp, diguéssim. Hi ha més coses i, per tant, si tu entregues un document ple de faltes a un client, doncs es pot enfadar.
Què més coses ens recomanes?
O causaràs mala sensació.
Clar, home.
Val? També segur... alerta amb els autocorrectors. És una trampa. Això que et corregeix el text automàticament, qui no ha enviat un missatge amb una paraula que no volia dir i justament aquella paraula significa una cosa lletja...
O més que revisa, o no abans d'enviar-ho.
No es revisa, la gent no revisa. Jo ho faig, potser tu també, però en general no revisa. Jo quan ho escric m'ho torno a llegir perquè dic, ostres, què he posat?
Clar.
Però que aquest temps no el vol tenir la gent i pam, enviar. I oi, li he posat... Bueno, no diré paraules, però li he posat coses que a vegades reps. Dius, com? No, l'autocorrector, doncs desactiva'l. Perquè una cosa és que et marqui les faltes. Això està bé. Però l'altra cosa és que te les corregeix automàticament. Perquè corregeix automàticament, ell interpreta que la paraula que volies dir era una altra. I això és un problema molt heavy en missatgeria, sobretot. Per tant, no costa res repassar les que estan subratllades. Si no sabreu prou català, castellà o anglès, o amb allò que ho feu, doncs n'apreneu. Però mireu de trobar-ho. Perquè a vegades també el corrector et proposa coses que estan bé.
Això ja alternatives, no?, que potser no hi has caigut, o...?
Sí, a vegades hi ha maneres de parlar, per exemple, el vostè, en català. Aquesta tercera persona no l'acaba d'interpretar a vegades i et proposa coses més en primera persona. En fi, coses d'aquestes, però us heu de mirar com a humans que sou, millors que una màquina, i decidiu si ho canvio o no ho canvio. Una altra cosa que també és un drama en els documents de processadors de textos són les imatges. És a dir, quan poseu una imatge en Word o en PowerPoint... Si aquella imatge pesava 3 megas, si poseu copiar i enganxar el Word, pesa 3 megas. No, és que l'he fet petita. Pesa 3 megas. Ho dic perquè després els documents de PowerPoint pesen 240 megas i dius, hola, però com és? Si hi ha 3 imatges ja, però cada una és de 50.
Però això és un dubte que tinc jo, perquè és el que tu dius. Perquè ells, o sigui, tu quan vols insertar aquesta imatge, tens aquestes 3 mides, no?, que justament tu deies. Imatge petita, mitjana i gran. I tu penses això, que directament si poses la petita, no?
Però no, ens estan enganyant. Però la petita de Google, dius?
No, amb un email, per exemple.
No, clar, exacte. Amb un e-mail, no sé com ho fa exactament el correu, però no crec que redueixi el tamany de la imatge.
Val.
Diguéssim, el que fa és... La veus més petita, però el pes...
És el
mateix. Jo crec que és el mateix. En tot cas, en PowerPoint i en Word, segur.
Per tant, què ens recomanes?
El que us recomano és que retoqueu la imatge abans de fer-la servir. I després ja... Dius, home, que difícil, hi ha programes gratuïts per retocar una imatge, Mercè, no em miris amb aquesta cara. No cal que sigui el PowerPoint, ai, el Photoshop, però hi ha el GIMP, n'hi ha d'altres, no? En fi... si us és igual, doncs tireu, no? Per exemple, tots els programes, el Word també ho té i el PowerPoint, tenen una opció per reduir el tamany de l'arxiu. Un cop fet, ho vull fer a sac. M'és igual, Pau, no et faig cas. Molt bé. Al final pesa 240 megas el PowerPoint, hi ha una opció que és reduir tamany de l'arxiu i et diu, vols que faci que les fotos siguin més amb una resolució més petita? Sí, vols que no sé què? Sí, llavors t'ocupa menys. En tot cas, enviar un PowerPoint de 240 megas a algú és un assassinat. Vull dir, no, és un drama, no cal, no? En tot cas, una altra cosa a les imatges i passem a un altre tema. No deformeu les imatges. No les deformeu.
Què vol dir, no deformar?
Tenen una proporció. Les persones tenen una cara d'un tipus. No són més estretes ni més amples. O sigui, els que agafeu la imatge, com que no hi cap, l'arrossego del costat i fa que la gent sigui estreta o sigui molt ampla, molt gorda. La gent és d'una manera. La gent, els animals, el que sigui, qualsevol objecte, té una proporció visual. No la trenqueu. O és que no m'hi cap. Hi ha una opció molt bonica als programes, que és retallar la imatge. Treus un tros que no sigui molt rellevant, no li tallis la cara, però potser la part del coll o la part de les orelles és ampla, la fas una mica més petita, però no les deformeu, és molt cutre, això ho veig molt, i sobretot amics i amigues i estimats docents del món,
que
no
més.
Feu PowerPoints als alumnes tant, amb fotos deformades. Que
I
és
aquí
molt
què
cutre.
Ens recomanes?
Us recomano que ho feu bé.
I com es fa bé, a veure.
No, que no les deformeu. A vegades una imatge és molt estirada.
Sí.
Dius, no m'hi cap en aquesta part. Sí. Doncs talleu-la abans, o a dins del programa, però no deformeu el gatet, pobret, o la persona.
Va, estem aquí a la Tecnopèdia, al matí a Ràdio Estel, en Pau Font. Pel que fa a l'escriptura, tenim uns res, breus minuts,
sí,
però parlem-ne,
abans
no?
Abans ho hem comentat. Mira, certament el WhatsApp, els fòrums i els blogs han provocat una escriptura fàcil i ràpida, no? Això molta gent ho critica, altra gent pensa, bé, doncs és per entendre'ns, no ho sé, cadascú que faci el que vulgui. El problema, certament, és que aquest tipus d'escriptura, que per WhatsApp està justificada, si s'exté en altres espais, és un problema. I jo crec que, en general, això segurament lingüistes ens ho dirien millor que jo, el nivell ha baixat. Escrivim pitjor, amb més faltes, amb menys capacitat d'expressió, perquè, normalment els textos curts van molt bé i són molt ràpids, però creen confusions. Perquè no acabes de matisar bé el que volia dir. Per això estem fent àudios de WhatsApp. Perquè allà em puc explicar millor, perquè per text no m'entenc. No m'entens. Perquè saps què passa? Que amb text, perquè t'entenguin, has de fer servir subordinades i signes de puntuació. Una coma pot voler ser un aclariment de l'anterior.
Clar.
Però si no la poso perquè no sé on va, queda tot seguit i potser...
Canvia
no
el sentit del que volies dir.
L'efecte que volem. Igualment aquí jo recomano que gasteu un segon i llegiu el que escriviu, per
però,
favor.
Clar, però això també són tendències i també respon una mica, també a l'edat, no? Perquè sí que és veritat que no és el mateix si escrius, no? Si et comuniques per WhatsApp amb la teva filla de 14 anys,
sí,
que realment al final no entens el que està dient, no? Perquè hi ha tantes abreviatures.
Bueno, és que la teva filla no vol que l'entenguis. Això és un altre tema, que és un altre capítol. No, però sí, sí. Una cosa és guanyar temps... És que en perdem, de temps. Segons, mira, és un bon exemple. Una persona jove amb una gran, que la
sí,
jove està més habituada...
A escriure
a basada
ràpid,
a fer això,
sí,
i la gran no. La gran té dificultats de comprensió. Per tant, demana aclariments. Per tant, anem més lents. O sigui, al final posa-li la paraula sencera perquè ho acabi d'entendre tot, no? Faig una mica de broma, però ja realment tots ja hem viscut problemes de dir què m'està dient.
I moltes vegades també amb aquest diàleg, diguéssim, per escrit, per WhatsApp, amb gent més jove, no, que nosaltres, o no, Pau, ens hi trobarem que substituïm moltes vegades el propi text per emoticones, no?, per GIFs, directament.
Les emoticones són una trampa tremenda. De fet, les emoticones...
Clar, tu no ets d'enviar emoticones.
Sí, sí, moltes, però la majoria...
Tu tens la teva pròpia personalitzada?
No, Dana, no sóc tan important. Què vols dir? Ah, un emoji
no,
meu,
clar,
fet?
Sí.
Ah, no, em pensava que deies que si en el WhatsApp hi havia la meva cara. Dic, home, encara no. No,
home,
deixa'm fer alguns programes més.
Però hi ha aplicacions que sí que t'ho fan,
sí, sí,
no?
Sí, ho sé, ho sé.
Sí.
Però el que vull dir és, les emoticones tenim un problema, que és que la majoria no signifiquen allò que nosaltres pensem. Busqueu significat de les emoticones de WhatsApp. L'original, el senyor que va dibuixar o senyora que va dibuixar aquella icona, volia dir això. I tots interpretem que... Val? Per exemple, n'hi ha una que és amb les mans juntes així com si resessis.
És la que m'ha vingut al cap.
Allò és un aplaudiment, no és per favor.
Allò és un aplaudiment?
Sí.
Ah, doncs pues fixa't que bueno, jo sí que demana,
sisplau. Perquè junta les mans, fa com un
sí,
clac, no?
Sí, sí,
tots
sí.
Entenem que és sisplau, sisplau, no? Per dir alguna cosa, no?
Sí,
n'hi ha
sí,
molts
sí.
Aquests.
I això és un aplaudiment, és a dir, com...
Teòricament, el senyor que ho va fer diu que era per això. N'hi ha diversos així, eh? Però tots interpretem... Llavors, aquí hi ha un problema, que és que el rep potser sí. Entén una altra cosa, eh? Bé, és el que ens està passant.
Què, anem a la paraulota del dia?
Vinga.
Doncs a nosaltres res, ens queden segons i arribem al punt de 1:15. Pau Font, amb ell hem començat el Tecnopèdia d'avui. Hem dit que estàvem pendents de la roda de premsa que ha de donar Laura Borràs, presidenta del Parlament, que ja ha anunciat que es traslladarà fins al TCJ, que és on han traslladat el qui va ser exvicepresident, bueno, qui actualment és, òbviament, exvicepresident del Parlament, Josep Costa. L'han detingut a Josep Costa aquest matí per dur-lo a declarar justament davant del TCJ. Costa, recordem, es va negar doncs, a declarar quan estava citat, això era cap a mitjans de setembre, investigat per desobediència al Tribunal Constitucional. Doncs estarem pendents d'aquestes paraules de Laura Borràs. Fins al TCJ s'hi ha traslladat la Sílvia Muñoz, qui ens posarà doncs, al dia de tot el que digui Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya. Això serà d'aquí uns instants. Però abans, aquesta paraulota del dia que ens proposa sempre el Pau.
Si em permets, mira, faré un incís, no parla de política, perquè no és el meu tema, ni m'has cridat per això. No parla de política. Només dic una cosa, jo que m'apassiona i em dedico a la comunicació, la política té un problema de comunicació brutal. És a dir, sense entrar en el tema Catalunya,
sí,
Espanya, bla, el que sigui, és a dir, al final, el que jo dic, com ho dic, i què rep l'altre, i què esperava sentir l'altre, i com ho interpreta, i com em respon, és apassionant, eh? Vull dir, no sé si un dia ens hi podem liar, però
liant-nos, clar, home.
I no parlo d'avui, d'aquest cas concret, no? A vegades penso, és que s'ha explicat malament aquesta persona, i el to que fa servir aquesta persona, i aquesta... és apassionant, aquest tema, eh? Hi ha gent que es dedica a això, eh?
No, però
jo, quan
nosaltres...
m'ho miro, penso, és que, esclar... Com pot haver-hi un diàleg entre persones que parlen agressivament, i ho dic pels dos costats, i agressivament no vol dir insultar, vol dir fer servir un to i un tipus d'expressió que provoca que l'altre s'enfadi.
Pau, però això ho veiem en els debats, no?
Correcte.
En els debats electorals, per exemple.
Correcte.
De fet, has de quedar-te... Has d'escoltar els dimecres al matí a Ràdio Estel, saps per què? Perquè tenim l'espai amb poques paraules,
bo,
que és l'espai de comunicació, on justament doncs, toquem aquests temes.
Ah, que bé.
De fet,
sí,
avui
sí.
Parlarem del papa, eh? Com comunica el
Ostres,
papa francès.
Ostres, interessant.
Això serà a partir
Va,
de la una, però exposem el teu tema. Fem una cosa, mira, ara estem guardant temps. Tenim ja Sílvia Muñoz. Vinga, doncs està parlant Laura Borràs, l'escoltem davant del TCJ.
De la detenció del Josep Costa, sinó que, a més, ha fet saber que no volia que estigués a l'interior de l'edifici. Per tant, un cop fora de l'edifici he pogut anar tenint aquesta informació de que ell es troba en aquests moments detingut. I avui és 27 d'octubre. I, per tant, nosaltres no podem llegir de cap manera una casualitat que el dia de la seva detenció sigui avui, amb una vulneració de drets que no ens cansem de denunciar i que el fet de que se l'hagi detingut en un dia com el d'avui és naturalment una provocació o una mostra d'aquesta voluntat de desjudicialitzar el conflicte polític, de la qual en tenim dosis de record a dia sí i dia també. Fem una denúncia expressa d'aquesta situació. Els diputats que han tingut coneixement han de sortir, i molts d'ells són aquí presents, han sortit de les comissions que estaven tenint lloc en aquest moment en el Parlament, i som aquí esperant que ell pugui sortir en llibertat, perquè això és el que ha de fer, sortir en llibertat. El dret a no declarar és també un dret. És evident que vivim en una situació, com he dit, de vulneració de drets continu, però fa falta tenir present quins són els fonaments de la democràcia. Nosaltres no ens cansarem de recordar-ho. I jo he volgut personar-me aquí com a presidenta del Parlament per traslladar-li tot el suport institucional i personal al vicepresident Josep Costa.
President, hem pogut parlar amb ell per telèfon i està prevista la declaració 2:43, ho farà?
Bé, està previst, he parlat amb ell, he començat dient que ha estat una trucada seva, la que m'ha posat a mi en coneixement de la seva situació, i ell mateix és advocat. Em parla qual cosa, a 2:45, quan el portin a declarar, ell mateix expressarà tot allò que hagi d'expressar, o no ho farà, perquè, insisteixo, el dret a declarar també és un dret. Enteneu
que la... Doncs estàvem escoltant justament les paraules de Laura Borràs, presidenta del Parlament. Per tant, confirma d'una banda aquesta detenció de Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya. Justament ha posat damunt la taula aquesta coincidència, aquest 27 d'octubre, recordem, avui fa 3 anys de la declaració d'independència, i per això Laura Borràs, doncs, ha assegurat que això podria ser un acte de provocació. Ha parlat d'un nou intent de judicialització del conflicte polític, i sobretot ha demanat, doncs, aquesta sortida en llibertat de Josep Costa, i també hi ha posat damunt la taula Laura Borràs en què estem vivint en un context de vulneració de drets continus, i sobretot ha volgut diguéssim demostrar i manifestar el suport parlamentari amb aquestes paraules davant del TCJ, on us estem explicant des de fa aproximadament una hora haurien detingut a Josep Costa per dur-lo a declarar davant del TCJ, perquè Costa es va negar a declarar en el seu dia, a mitjans de setembre, que estava citat per un cas de desobediència davant del Tribunal Constitucional. En parlarem, estarem molt pendents, de fet, des dels serveis informatius d'aquesta casa, que ens posaran al dia de tot el que passi, perquè ens ho explicava també Laura Borràs, gràcies a Sílvia Muñoz, per cert, que ha agafat el so en directe de la presidenta del Parlament. Estarem pendents d'aquesta declaració de Josep Costa, del que pugui dir. Laura Borràs també ha dit que Josep Costa és advocat, per tant, ell mateix, doncs, ell és conscient de que té aquest dret de declarar o no. I tot això us explicarem aquí al matí a Ràdio Estel. A Pau Font, que m'estaves mirant, de dir, bé, la paraulota del dia.
És apassionant, mira, que parles d'això.
Mira, ja estic aquí, que ja... diran pel dret que...
Tu parles de processats o de processadors de textos, és un bon tàndem.
És una bona processió.
Ho acabem o què?
Ho rematem, vinga.
Va, ràpidament, la paraulota del dia és open source, que és codi obert. A vegades heu sentit a dir, això és de codi lliure, de codi obert. Dius, exactament què vol dir. Ràpidament, els programes informàtics els fa una gent que programa. Els programadors, aquests famosos programadors. Ho dic molt simple, perdoneu. Hi ha molta més gent a l'equip, però els que piquen el codi són programadors. Normalment aquest codi és secret i te'l guardes a casa teva perquè estàs venent el programa i tu el que vols és que l'usuari final compri el programa ja acabat. Però hi ha gent molt guai que el que fa és dir, el codi que jo he fet servir per escriure aquest programa el comparteixo amb el món. A fi efecte de que qui vulgui que en sàpiga pugui modificar-lo. Això és codi obert, codi lliure. Per tant, els programes tancats no podem fer absolutament res per modificar res, i els de codi lliure, això és bo i també és perillós perquè pots fer el que et doni la gana i compartir-lo de nou mal fet o amb coses que no funcionen, és el codi obert o codi lliure.
Pau Font, moltíssimes
molt
gràcies.
Bé,
seguiu-lo a Twitter com a @pau_font. Que vagi molt bé, bona setmana.
Vinga, adéu.
Vinga, ara sí que nosaltres marxem breument a publicitat i a la tornada obrim l'espai de salut al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Doncs obrim l'espai de Salut Natural per tothom al matí a Ràdio Estel. 8 minuts, ja que passen de 2:15 fins a la 1 del migdia, us estarem acompanyant amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, per atendre els vostres dubtes. De quina manera ens podeu fer arribar les vostres consultes mèdiques? T'ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja sabeu, podeu enviar-nos la vostra nota de veu amb la vostra consulta al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també a través d'un correu al matí@radiocel.cat. Us recordem que l'espai de Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar, al qual podeu preguntar qualsevol dubte fins a la 1 del migdia. Dubtes a mèdics que poden passar doncs, per problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, problemes digestius, problemes a l'hora d'anar a dormir, problemes d'ansietat, de depressió, estàs passant una mala temporada i vols saber l'opinió dels nostres doctors? Doncs ara és el moment, envia'ns una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també a través d'un correu al matí@radiostel.cat. Sens dubte, jo no puc estar sola amb aquest espai. Ja contem a l'altra banda del telèfon amb el doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor Valverde?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Yo fenomenal.
¿Vacunado de la gripe?
No, todavía no.
¿Se va a vacunar, doctor?
Pues sí, cuando me llegue el momento y llegue aquí al hospital la vacunación, claro que sí.
Hoy justamente hemos hablado en el programa de la campaña de vacunación de la gripe, sobre todo de la coexistencia de los dos virus, de la COVID y la gripe. Aquí han salido unas informaciones en Cataluña. Hoy nos levantábamos conociendo que la gripe se había avanzado antes de hora, ha llegado a casa, a Cataluña, doctor. Yo no sé qué visión tiene usted.
Bueno, este año ya venían avisando yo a los bacteriólogos que he leído y que he escuchado y a los microbiólogos, este año iba a haber mucho más repunte de virus de la gripe, precisamente porque llevamos casi 2 años sin tener contacto contra el virus de la gripe, con lo cual el sistema inmunológico no tiene recuerdo. Son virus que habrán mutado porque el virus de la gripe cambia de temporada en temporada, con lo cual el año pasado prácticamente no tuvimos contacto, no hubo variación en el virus de la gripe, y sobre todo que este año nos hemos relajado un poco más y esas medidas de barrera como es la mascarilla, pues bueno, como que la estamos utilizando menos. Eso hace que haya muchísima mayor transmisibilidad de la gripe y que este año pues no sea un año normal y corriente de contagios de gripe, pero que sea mucho mayor que el año pasado, seguro, ¿eh?
Claro, de alguna manera es muy importante lo que está diciendo doctor Valverde. De hecho, durante el programa hoy también lo hemos comentado, que claro, el virus de la gripe no tiene memoria en este caso. Para todos aquellos oyentes que piensen, bueno, como yo ya me vacuné el año pasado de la gripe, ¿me va a servir para este año?
No. Por eso cada año hay que vacunarse. El virus de la gripe es un virus gestacional, que bien es verdad que varía mucho menos que el del coronavirus, pero sí cambia, y por eso están continuamente en revisión en los laboratorios de fábricas de las vacunas para ver cuál es la cepa que este año va a venir de la gripe común y fabricar la vacuna. Entonces, la vacuna no da inmunidad para siempre, sino que hay que vacunarse cada temporada.
Y yo lo que no sabía, doctor, es que la vacuna concretamente de la gripe contiene 3 tipos de subtipos de gripe.
Claro, por lo que te decía, por la gran variedad de tipos de virus diferentes que tiene o subtipos que tiene la gripe, y esos además muchas veces cambian de un año para otro, y por eso hay que estar continuamente revisando las cepas que van a venir y hacer la vacuna apropiada. No, por eso hay que vacunarse siempre por la variabilidad de virus de la gripe que hay, ¿no?
Uh-huh. Y esto que esta imagen, y acabo, doctor Valverde, porque sé que usted es un gran promotor y un gran divulgador, y en este sentido siempre nos ha recomendado que nos tenemos que vacunar, doctor Valverde, estas imágenes que veíamos, ¿no?, en todos los periódicos, a mí me llamaba mucho la atención ver a un señor que lo están vacunando por un lado de la tercera dosis, ¿no?, de la COVID, y por otro lado de la gripe.
Bueno, parece ser que se puede hacer, que no pasa absolutamente nada, son 2 virus diferentes.
Sí, de hecho lo hemos hablado.
Claro, nuestro sistema inmune perfectamente puede, de hecho tiene recuerdo ya del virus del coronavirus, con lo cual la fabricación de los anticuerpos, bueno, pues es prácticamente, es como si en una fábrica tú ya haces un molde y ya vas haciendo piezas cada vez que quieres hacer una de ellas, pues es igual, aquí llega el virus, tú ya sabes perfectamente qué anticuerpo tienes que activar y se activa directamente, y entonces el sistema inmunológico lo que se va a entretener sobre todo es en fabricar nuevos anticuerpos para el virus de la gripe, con lo cual tú puedes perfectamente introducir las dos vacunas, que no va a pasar absolutamente nada, aunque las pongas al mismo tiempo, ¿eh? Eso me recuerda a mí como que en la mili me vacunaban en los dos brazos una de cada cosa, una de la hepatitis y otra de las tifoideas, ibas vacunado al mismo tiempo en los dos brazos.
Y en la mili también te vacunaban de muchas cosas, yo creo, ¿no, doctor?
Bueno,
salías vacunado de todo.
Es que ni sabías.
Vinga, doncs seguim avançant avui a l'Espai de Salut Natural per tothom. Passem consulta amb el doctor Jacinto Valverde. I com cada dia ja sabeu que parlem una mica amb els nostres doctors sobre alguna dolència, alguna malaltia, abans de contestar els vostres dubtes. Hoy, doctor, queremos hablar de la osteoporosis. A ver, doctor, ¿qué es la osteoporosis y por qué se produce?
La osteoporosis es la pérdida de masa ósea de nuestros huesos, ¿vale? Ya en una importante, porque una primera fase de esa osteoporosis es la osteopenia, ¿eh? Que eso es una empiezas a perder ya cantidad de masa ósea, de calcio de estos huesos, y eso empieza a hacer que el hueso se vaya haciendo más frágil. Si tú vas perdiendo consistencia de ese hueso, al cabo de los años, ese hueso pues se va volviendo muy frágil, y muchas veces las fracturas que se producen en nuestros mayores de cadera pues no tienen como consecuencia la caída, porque muchas veces nuestro mayor se cae porque se ha roto la cadera previamente. No se rompe la cadera porque me he caído. A veces sí, a veces hay un tropiezo, cae y rompe la cadera porque ya es frágil, pero muchas veces se produce simplemente la rotura de la cadera previa a la caída, y es porque ya hay un grado de pérdida de masa ósea, pérdida de la calcificación de nuestros huesos importantes. ¿Cómo se produce? Bueno, la mayoría de las veces es por el paso del tiempo y por no haber tenido una dieta equilibrada, por haber sobrecargado tus huesos con demasiado peso, por haber tomado demasiado alcohol, por haber fumado, por no haber tenido ejercicio físico. Otras veces en la mujer, y eso ya se sabe ahora, y se pone el remedio, es que cuando llegan a la etapa de la menopausia, ese cambio hormonal que se produce hace que se tenga una descalcificación muy acelerada de los huesos. Entonces, para eso ya el ginecólogo te va marcando las pautas y evitar esa aceleración tan rápida de la pérdida de masa ósea. Pero en la mayoría de las personas es pues porque no has hecho una dieta equilibrada durante cuando eres joven y de mayor, no has tenido una actividad física adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mal del paso de los años. Es una enfermedad del carnet de identidad. No te queda más remedio.
La enfermedad es que es tal cual, es así.
Es así, está claro.
Es muy ilustrativo. Claro, doctor, ahora nos comentaba, es más frecuente en mujeres.
Sí, pero ahora ya no tanto. Que por eso, precisamente, porque hasta que se supo que la mujer menopáusica se producía esa aceleración de la pérdida de masa ósea, pues sí es cierto que llegada a la tercera edad era la mujer por encima del hombre la que tenía muchísimos más problemas de descalcificación de huesos, ¿no? Ahora ya, bueno, sí es verdad que sigue siendo la mujer más sensible en este sentido que el hombre, pero ya se van equiparando las cosas, porque a la mujer ya, desde que entra en la etapa menopáusica, ya se le empieza a poner tratamientos específicos frente a este problema de salud de los huesos.
¿Y se le llama la epidemia silenciosa?
Bueno, es como muy romántico llamarle la epidemia.
Ya sabe que soy romántica, ¿no? Yo, doctor.
Bueno, yo te diría pandemia psicológica, ¿no? Ay. Porque a nivel de todo el mundo, ¿no? No solamente a nivel de España o de una zona concreta Bueno, puede ser, sí, porque es una cosa que todo el mundo vamos a padecer en mayor o menor grado a lo largo del paso de los años. Y la verdad que la descalcificación de los huesos no produce ningún síntoma, ¿sabes?
De ahí que sea silenciosa, ¿no? Ahí es un poco el término.
Claro, salvo la consecuencia, que es pues un hundimiento de alguna vértebra porque se ha aplastado por el peso, o una fractura con un golpe mínimo, o una fractura espontánea porque hay una severísima descalcificación. Entonces, de por sí, ojalá el hueso avisara diciendo,
que me estoy descalcificando, pon el remedio, como en otras patologías te avisa pues dándote dolor o fiebre o tal. Ojalá el hueso se quejara, pero son así de buenos y de silenciosos que no nos dan ni la lata.
Tal cual.
Tal cual. Te has quedado un poco como diciendo, ¿ah? ¿Qué me está contando aquí?
No, es que es muy, muy, muy claro en sus explicaciones.
Te has quedado anonadada.
Sí, me sorprende. No me sorprende, ya lo conozco. Doctor Valverde, claro, es que ahora estoy atando cabos. Mucha gente igual nos está escuchando y justamente lo que, como ha empezado hoy la explicación, es que me he caído, ¿no? Y no sé ni cómo me he caído, porque...
Correcto.
¿No? Y ahí tiene que ser como un señal de alarma, ¿no? Que algo está pasando.
Claro, o sea, es que es como... ya nos hemos planteado muchas veces...
Claro, porque me he caído y no sé cómo lo he hecho y me he hecho un esguince.
Y me he roto la cadera. Pero ¿por dónde me he caído y me he roto la cadera? Pero no recuerdo haber tropezado.
Ahí estamos.
Ni haber perdido el equilibrio. Entonces, probablemente haya sido primera la fractura y luego se ha producido la caída como consecuencia de la fractura, que se produce también y mucho.
Doctor, entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para la osteoporosis? ¿Y si tiene un tratamiento natural, podríamos prevenirla?
Sí, sí, vamos a ver. Desde el punto de vista de la medicina natural, podemos empezar, como yo digo, a complementarnos con un producto que no solamente nos va a venir bien para intentar frenar un poquito la osteoporosis, porque desde luego desde el punto de vista de la medicina convencional hay tratamientos perfectamente ya testados que te frenan ese problema de la descalcificación y además aportan nueva masa ósea. O sea que hoy día hay perfectamente tratamientos indicados para este problema. ¿Nosotros qué podemos hacer para complementar esos tratamientos que te va a indicar o bien tu ginecólogo o bien tu médico de cabecera o tu reumatólogo, ¿no? Para eso, pues hay un producto que incorpora dos sustancias principalmente. Una es el cartílago de tiburón, con todo lo que conviene, con todo lo que conlleva de incorporar la glucosamina y otra serie de sustancias para mejorar la artrosis, que eso es por un lado, y por otro lado el coral marino, que incorpora un calcio muy parecido al nuestro, con lo cual se absorbe mejor, y toda una serie de minerales y de vitaminas, incluida la vitamina D, para que ese calcio se fije mejor. Este es un magnífico complemento alimenticio a el tratamiento que te indiquen tus médicos y se llama Coral CART.
Pues vamos a hacer un arco. Diga, doctor.
No, Coral CART lo podemos empezar a tomar si queremos retrasar un poquito tanto la artrosis como la descalcificación de los huesos a partir de la década de los 40. Pero también podemos tomarlo en el momento en que conozcamos el complemento alimenticio.
Vamos a escuchar, le iba a decir, vamos a escuchar los principales beneficios e ingredientes de Coral CART.
Coral CART conté, entre d'altres, carbonat de calci, cartílag de tauró i vitamina C. La combinació dels seus ingredients afavoreix el benestar dels ossos i les articulacions. La vitamina C contribueix a la formació normal de col·làgen pel funcionament normal dels ossos i els cartílegs.
A partir de los 40, doctor, podemos empezar a tomarlo también para prevenir.
Sí, por supuesto. Eso sí queremos empezar a tomarlo de forma precoz, ¿no? Pero si ya tenemos instaurada el problema de descalcificación de los huesos o artrosis, debemos de empezar a tomarlo ya.
Vinga, doncs si tens algun dubte sobre problemes d'osteoporosi, problemes articulars, problemes digestius, el que sigui al voltant de la teva salut i el teu benestar, estàs a temps. Fins a la una, estem amb el doctor Jacinto Valverde al matí a Radio Estel. Pots enviar-li el teu dubte al 663-99-30-62, una nota de veu, o també al matí@radioestel.cat a través d'un e-mail. Estem amb el doctor Valverde, ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba, és cap del servei de l'Hospital Beata Mariana de Madrid i és expert en medicina natural i compta amb 35 anys d'experiència professional. Doctor, és que no l'havia presentat. Ja bé, mi educació,
Pero si ya me conoce casi todo el mundo ya.
Pero por si acaso, si hay algún rezagado que se conecte hoy por primera vez.
Vale, perfecto.
Doctor Valverde, vamos a empezar por un email. Nos escribe Berta, es una vallisoletana, fíjese. Dice, hace unos meses me implantaron una prótesis en la rodilla. Llevaba muchos años sufriendo de fuertes dolores. Me decían que la única solución era pasar por el quirófano. A pesar de tener muchas dudas, al final cedí. La operación, según los doctores, fue muy bien, pero la rodilla me sigue doliendo, no con tanta intensidad, pero suficiente para tener que tomar analgésicos muy a menudo. La consecuencia es que mi estómago, a pesar de los preventivos estomacales, no los tolera. Muchas gracias, doctor Valverde. Seguro que seguiré sus consejos, como lo hice, para bajar el colesterol. Berta, ¿cómo podemos ayudar a Berta en esos dolores, entiendo, esos fuertes dolores, ¿no? Y no abusar tanto de los analgésicos convencionales.
Yo creo que se puede beneficiar muy mucho de empezar a tomar el que incorpora el extracto puro de la cúrcuma junto a la pimienta, que tiene un gran poder analgésico y antiinflamatorio sin tener nada que ver con los de farmacia. Se llama Curín. Puede tomar todos los días una cápsula de Curín sin ningún problema, y en los días en los que puntualmente tenga más intensidad del dolor, o ahora al principio, tomar dos, e incluso algún día puede tomar hasta tres cápsulas en el día. Pero una diaria puede estar tomándola todo el tiempo que necesite.
Fantástico. Y para prevenir justamente el Coralcar también le puede ir bien, ¿no? Esos sí, problemas que se puedan derivar, ¿no, doctor? De los problemas de huesos.
Claro. Cuento con que el Coralcar lo estoy tomando ya.
Si no se lo está tomando, pues que empiece, ¿verdad?
Que empiece a tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche, que verá como poco a poco también va a ayudarle a que mejore ese dolor de las rodillas.
Venga, pues vamos a seguir avanzando. Vamos a leer este mail de Xavi desde Terrassa. Dice, buenos días, doctor Valverde. Dice, les estaba escuchando hace unos minutos, hablaban de la osteoporosis, ¿correcto? Dice, recientemente me duele la espalda con habitualidad. ¿Es el dolor de espalda, doctor Valverde, un indicador de esa enfermedad? ¿Cómo puede saberlo?
No. El dolor de espalda no tiene nada que ver habitualmente con la osteoporosis. Puede haber una serie de patologías aparte de la osteoporosis, ¿vale? Al principio del programa, que ojalá el hueso, cuando esté descalcificado, avisara diciendo que duele. Ojalá nos avisara. Pero desgraciadamente no es lo habitual. El hueso no duele porque esté descalcificado, no. Te duele la espalda pues porque tengas algún problema de artrosis vertebral o tengas algún problema de escoliosis o alguna patología que se manifieste con dolor, pero la osteoporosis no se manifiesta con ningún síntoma, salvo las consecuencias de que se te rompa el hueso, nada más.
Vamos a leer otro mail que también es respecto a este tema, justamente, nuestros oyentes que nos van escuchando, nos van a escribir al mati@radiocel.cat, o sea, ya sabeu, a través de una nota de veu al 663-99-30-62, es el caso de Mari Carmen, desde Barcelona. Buenos días, doctor Valverde. ¿Cada cuánto tiempo conviene realizarse una densitometría? Entiendo que es la, ¿no?, que es la prueba que se realiza para conocer, ¿no?, si hay osteoporosis o no.
Sí.
¿Cada cuánto tiempo, nos pregunta Mari Carmen, conviene realizarse esta prueba, y qué ocurre si no se trata bien la osteoporosis?
Hombre, la densitometría, si es por control rutinario y no hay que hacer un seguimiento más intenso, se suele hacer una vez al año esa densitometría, ¿no? O sea, es así. Los controles habituales de densitometría se hacen una vez al año. ¿Qué puede ocurrir cuando tienes una osteoporosis? Pues que se rompa el hueso, sea cual sea el hueso. El que más habitualmente se rompe es el hueso del fémur, que es el de la cadera, pero también puedes tener, por pequeñas caídas, roturas o incluso aplastamientos de las vértebras, sobre todo lumbares y dorsales, que se puede causar ya daños importantes en la médula, en la columna. Con lo cual, la osteoporosis, ¿qué peligros tiene? Fractura de los huesos.
Tal cual. Entonces, remarcamos, ¿no, doctor? Para poder prevenir que se nos vayan gastando los huesos, ahí la medicina natural también tiene mucho que decir, ¿no? Que es lo que hemos ido comentando.
Pues claro, ahí lo que tenemos que hacer es, sobre todo, empezar a tomar el cartílago de tiburón junto al coral marino, o sea, empezar a tomar el CoralCard, una cápsula por la mañana y otra por la noche, junto al tratamiento que nos indiquen nuestros médicos.
Doctor Jacinto Valverde, muchísimas gracias.
Muchísimas veces.
Cuídese mucho, hasta el miércoles que viene.
Realmente.
Un placer, Dios. Como siempre. Vinga, doncs nosaltres, abans d'arribar al punt de la una, ens posarem al dia amb les notícies amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano, però abans recordar-te que els productes que ens recomanen els doctors els podeu comprar a Arbolaris per a farmàcies i farmàcies a Barcelona. També pots fer la teva compra al telèfon 669 56 17 68 amb 24 hores tens el producte a casa teva i més si dius que ets oient de Ràdio Estel tindràs un descompte especial. A més, també pots fer la teva compra online a mind.es. Va, un minut i escaig. I ens situem al punt de la una. Marta Jarque.
Què tal?
Molt bon dia de nou.
Bon dia.
Em recordes aquesta freqüència madurada per endur-nos aquesta magnífica cistella que bravo?
Sí, avui estem d'aniversari, Mercè. I avui us pregunto quin famós director de cinema italià celebra avui, 27 d'octubre, el seu 69è aniversari. La primera pista l'escoltàvem a primera del matí i aquesta és la segona.
Maria, la llave! ¿Es esta?
És un petit fragment, no?,
sí,
d'una
pel·li. Sí, una escena, exacte. Vols que sentim sí. La primera pista, que és precisament la banda sonora d'aquesta pel·lícula? Fa plorar, fa riure aquesta pel·lícula, eh? Et deixa destrossada. Acabes cansada de veure-la.
Fa reflexionar, és una passada.
Sí,
ell
sí.
És una passada.
Sí, sí, és brutal.
El director, que avui fa 69 anys, eh, deies?
Sí, sí.
Va, la gent que sàpigui la resposta, què ha de fer?
Doncs mira, ens pot escriure un WhatsApp o una nota de veu al 663-99-30-62 o ens pot escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat. Encara teniu uns minuts per contestar.
Doncs moltes gràcies, Marta. Nosaltres arribem al punt de la 1, ens posarem al dia amb les notícies i a partir de la 1, què passarà aquí al matí a Ràdio Estel? Parlarem de la comunicació del papa, com comunica el papa francès. Això serà a partir de la una al matí a Ràdio Estel. Fins ara!